sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Anem ja amb l'entrevista del sempre amb tu. La setmana passada el Consell Comarcal aprovava d'alguna manera el que ha de ser el nou pla que s'impulsarà des del Consell Comarcal per a les persones LGTBI, lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Això ho faran agafats de la mà de l'associació LGT Ebre, que és l'associació de lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals de les Terres de l'Ebre, tot i que han agafat el nom de l'Ebre per a jugar aquesta paraula de LGT Ebre. És una associació prou jove, té 2 anys de vida, camí cap als 3, i agafa també una mica el testimoni d'una associació, l'Associació per la Igualtat de Gais i Lesbianes de les Terres de l'Ebre, fixeu-vos que només parla de gais i lesbianes, això el 2008, que es va existir al territori, i que doncs van voler doncs refundar aquest associacionisme perquè entenem que realment fa falta i que també cal defensar els seus drets. Avui volem parlar d'aquesta associació i del paper que jugarà en aquest projecte comarcal, en el que evidentment també el municipi hi tindrà protagonisme, perquè serà un servei integral en què també hi haurà tècnics que es desplaçaran a l'Ametlla de Mar. En volem parlar amb la portaveu de LGT Ebre, Amada Rodríguez. Compartim cognom. Amada, molt bon dia.
Molt bon dia.
He entrat una mica explicant tota la part més formal de què és LTG Ebre, però sí que m'agradaria que m'expliquessis i també una mica doncs, aquest projecte del Servei d'Atenció Integral que ja m'ha explicat als nostres informatius, però m'agradaria que expliquessis per la gent que ens escolta i desconegue què és LGT Ebre. Entenc que teniu la part possiblement més d'amistat entre la gent que forma part de l'associació, però evidentment teniu una part de lluita i de reivindicació que és la que surt al carrer i és la que la gent del territori pot veure constantment, perquè sou molt actius i molt presents.
Bé, sí, com tu has dit, intentem combinar aquestes dos vessants. D'una banda, donar cabuda fer acollida de la gent que som del col·lectiu, de les persones que som lesbianes, gais, bisexuals, sexuals i intersexuals a les Terres de l'Ebre. Llavors, tenim trobades més de tipus informal, en les quals bé, ens reunim entorn a una taula i un caferet i podem parlar de les nostres coses, fem també algun passe de cinema. Per exemple, ara dins uns dies marxarem un dia de platja. Intentem combinar aquesta vessant més de convivència i d'amistat, que tu també has dit molt bé, en tota una part més reivindicativa, i no només reivindicativa, sinó també més visibilitzadora del nostre col·lectiu, que és molt important, perquè la visibilització, en el nostre cas, en un col·lectiu que ha estat invisibilitzat tant de temps i que invisibilitzat, és molt important.
Amada, venim d'un mes de juny, juliol, en el que hem tingut l'Orgullo a Madrid, hem tingut el Pride a Barcelona, que possiblement siguen una part molt festiva, amb un contingut festiu molt important, però també molt reivindicatiu, i on les ciutats més importants de l'estat espanyol doncs es tenyeixen dels colors LGTBI de l'Arc de Sant Martí. Ja critica una mica tot aquest muntatge festiu també, però entenc que és important tenir un espai de denúncia també, perquè justament, i em centro en el Pride per proximitat, la campanya d'enguany que venia referida a l'àmbit de l'esport no van comptar amb el suport dels principals equips de futbol catalans ni de la Lliga Espanyola, i per tant això també va ser força criticat pels organitzadors, pels directius del Pride Barcelona, en quant el que denunciaven és que justament esportistes gais, lesbianes, etc, no poden sortir, entre cometes, de l'armari per por a les represàlies de la societat en general, perquè s'etiqueten, i que els principals clubs de futbol, doncs, sobretot tenint en compte que el futbol és un esport que mou moltes masses, no s'hi sumessin a la campanya. Això no va agradar als organitzadors del Pride.
Bé, no ens agrada en general a les associacions LGTBI, perquè bé, l'esport és un camp més, és un àmbit més de la vida, i i és un lloc, i concretament el futbol és un espai on l'homofobia està molt present. Vull dir, si algú ha estat alguna vegada en un camp de futbol o mirant un partit per la televisió en algun lloc una mica públic, la paraula maricón és una paraula que no només se usa aquí, sinó en molts llocs, no? Però, jo què sé, també hem vist com futbolistes de la primera divisió també, concretament del Barça, en algun moment determinat han fet referència a que si tingueren un company, a que no estarien mai en el vestidor en un company gai, per exemple, no? Vull dir, el món del futbol, i sobretot del futbol masculí, perquè en el femení seria una mica diferent, potser fins i tot al contrari, no? I bé, és un món molt homòfob, i evidentment, sí, en algun cas, algun equip de primera, per exemple, el Rayo Vallecano, sí que s'ha, en algun moment, sí que ha fet alguna acció posant-se els cordons de les botes en la bandera LGTBI, i ha fet així, ha fet més l'ullet al col·lectiu en aquest sentit, no? Però en general no és un món on se prodiga aquesta visibilitat, aquesta lluita contra el que seria la LGTBI-fòbia. És penós, la veritat. Tot i que després sí que és veritat que n'hi ha futbolistes de primera divisió i futbolistes molt, molt famosos que en algun moment determinat sí que han fet declaracions, vale? Però declaracions molt particulars, no com a club. Bé, crec que és una assignatura pendent que té l'esport, no només al nostre país, sinó en general a tots els països.
L'esport és...
Van sortint, sobretot, per exemple, les Olimpiades de l'estiu passat, en aquest sentit va estar molt bé perquè van haver molts atletes i esportistes que se van declarar obertament LGTBI, i això fa molt bé, perquè la visibilitat és imprescindible, i sobretot els referents, vull dir, la nostra gent, sobretot la gent jove LGTBI, necessita referents,
perquè
això és important.
Perquè, Amada, d'alguna manera, amb el nostre veí ens hem acostumat, i ho dic així d'una forma planera, a que pugui ser LGTBI, i etiquetem sense necessitat d'etiquetar, sinó que surt, diguem-ne, d'allò de l'estereotip tradicional d'abans, de la parella tradicional, sexe masculí, sexe femení, home o dona, com li vulguem interpretar, però en canvi en personatges públics ens costa més aquesta referència, si no és que ja sempre els hem conegut d'alguna manera, sent gais, lesbianes, transsexuals, etc.
No t'acabe d'entendre la pregunta.
És a dir, una mica ens hem acostumat més a que el nostre veí, el nostre amic, el nostre company pugui ser gai, pugui ser lesbiana,
no.
I en canvi, a les figures que veiem a la televisió, figures populars, personatges públics, ens costa més acceptar la societat.
Jo crec que el que fa que la gent, que les persones accepten, tant si és als mitjans de comunicació com al veïnatge, per dir-ho d'alguna manera, com tu ho estaves dient, és quan la gent te coneix. Quan la gent te coneix, sigues veïna, sigues professora, sigues el que sigues, no? El que sigues a la teua vida, quan la gent te coneix s'acaben una mica tots aquests dubtes o tots aquests tabús, o no sé com dir-lo, no? Tot aquest misteri, per dir-ho d'alguna manera, no? I a la televisió jo crec que passa igual. El que passa és que pot ser a la televisió o en general al món, no sé com dir-ho, a l'espai públic, d'alguna manera, sí que molesta molt és, per exemple, Jesús Vázquez, no? És una persona que és molt acceptada, és un home gai, obertament gai, que és molt acceptat. Pot ser com li diuen, el Boris Izaguirre, tot i que també és una persona molt acceptada, però molesta molt aquesta ploma. Això és el que també se critica molt, moltes vegades, i no hauria de ser, no hauria de ser així, igual que tot el tema que tu comentaves abans d'aquesta vessant més festiva i més més exhibicionista, per dir-ho d'alguna manera, que tampoc no m'agrada la paraula. Vull dir, el que hem d'acceptar és que la gent s'ha d'expressar com és i com vol. Vull dir, per què, per exemple, en els Sant Fermins o en els o en festes com, com Sant Fermí, o, bueno, que també té una, tota una vessant molt fosca darrerament, però bueno, o com el Carnaval, o com festes en general, on hi ha una transgressió de la norma, ningú diu res, i en una festa com pot ser una desfilada de l'orgull i que n'hi ha aquesta transgressió, per què la gent que és tan tolerant per a altres coses en el nostre cas no ho és? No sé, això ho hauríem de reflexionar una mica, no?
Entenem.
Però jo crec que hem de deixar que la gent s'expressi com vulga. Si la gent en una rua de carnaval va més despullada, és la transgressió de la norma, no? La festa és transgressió d'alguna manera. Per què? Per què tota aquesta crítica, no? Jo crec que ahí el que funciona una miqueta és el que nosaltres anomenem la plumofòbia, no? Vull dir que hi ha també una fòbia. Bé, si tu eres lesbiana, per exemple, en el meu cas, però no se te nota molt, bueno, pues bé, però si eres lesbiana i vas així, o eres gai i vas així com una loca, i no sé què, pues això sembla que a la gent com que li costa més, no? I no hauria de ser, perquè cadascú s'expressa com vol, no és només l'orientació sexual, és també l'expressió de gènere, perquè un home té que tindre sempre una expressió de gènere masculina. Hi ha homes que són heterosexuals i tenen una expressió de gènere molt femenina. Pues escolta, és la seva expressió de gènere, és la seva personalitat. I aquestes coses són les que la societat ha d'anar entenent. Moltes vegades a les escoles passa això, que algun xiquet o alguna xiqueta que tenen una expressió de gènere, que s'expressen d'una manera una miqueta diferent a lo que seria la norma que s'assigna al seu gènere, i en seguida pensem que serà gai o que serà lesbiana. No té per què.
Volia entrar cap a aquest terreny que ens comentes, perquè vam tindre una campanya una mica lamentable, i així s'ha d'etiquetar, d'Hazte Oír, l'autobús que circulava pels carrers, les niñas tienen vulva, los niños tienen pene, que no t'enganyen, que entenc que això a col·lectius com LGTB, però en general a la societat en general, i a més amb repulsa general, doncs entenc que no fa normalitzar la situació, al contrari, posa encara més barreres i més tabús en què un xiquet, una xiqueta, pot néixer amb òrgans masculins, però realment sentir-se madona.
Sí, sentir-se dona o sentir-se, exactament.
És a dir, no els òrgans sexuals marquen, d'alguna manera,
el com tu estàs sent.
Com ser una persona, no? I això també entenc que és un factor que si hi ha des d'edats educatives en qual doncs s'ha de fer un ensenyament en el qual s'ha d'explicar que no només hi ha la parella home-dona, sinó que poden ser moltíssimes altres versions i que no és cap cosa estranya que hi hagin campanyes d'aquest tipus, que a més es visibilitzen per la premsa, etc, etc. Això entenc que fa passes enrere i no suma com l'objectiu que porteu des de l'associació.
Bé, es comenta diferents coses. Pel que fa al tema de l'autobús, evidentment, tu imagina que tu eres pare o mare d'un xiquet o una xiqueta transexual, com te sentiries en una campanya d'aquest tipus, no? Jo una mica me poso en la pell d'aquestes persones i realment ho passaríem mal. Tot el col·lectiu ens vam sentir molt malament. El que passa és que al mateix temps també va haver tota tota la societat espanyola en general i altres societats, perquè aquest autobús va per tot el món en aquests moments, no? En tot aquest lobby antigai que hi ha per part d'algunes associacions ultradretanes i ultracatòliques i tot això, no? Vull dir que el que van generar justament va ser una aversió molt gran i va ser una comprensió molt gran de cara a tot el que és sobretot la infància transsexual, no? Que jo crec que la societat catalana i la societat espanyola, jo crec que en aquest sentit ja, no sé, jo vaig veure que n'hi havia molta empatia en aquest sentit, no? I la gent, tot el món se va posar en contra de l'autobús, que això mos va sorprendre moltíssim i mos va agradar molt com a col·lectiu. Jo crec que han fet més ells a vegades que moltes campanyes de les que han pogut fer les organitzacions, no? I evidentment és molt important la pedagogia, és molt important l'educació, no només de les persones més joves, sinó en general de tota la societat. A més és que pensa que el que diu este autobús és que és mentira, perquè, vull dir, avui per avui, ni biològicament la societat és tan, o sigui, l'espècie humana no és tan binària, ni biològicament, vull dir, perquè aquí tenim el tema de les persones intersexuals, vull dir, no tothom neix amb una vagina o amb un penis o amb una vagina i ovaris o amb un penis i testicles, per exemple, no? Vull dir que dintre de la mateixa biologia, jo soc llicenciada en ciències biològiques, aprofito per dir-lo perquè així la gent, vull dir, veu que no, no ho dius perquè sí, no? Vull dir, dins de la biologia, qualsevol que hagi pogut estudiar biologia durant el batxillerat o durant l'ESO i tot això, sap que n'hi ha circumstàncies de tipus genètic o hormonal, gonadal, etcètera, etcètera, que fa que hi hagi persones que no naixen clarament amb un sexe masculí o amb un sexe femení, no? Vull dir que hi ha la intersexualitat, l'hermafroditisme, que s'ha dit, que s'ha mal anomenat d'alguna manera. Vull dir que des d'aquest primer moment, aquest missatge que llença aquesta gent no és veritat. Vull dir, no tothom neix amb penis o amb vulva. Però, a més, és que és el que deies tu abans, no? Vull dir que hi ha persones que des de molt petites, quan neixen amb un penis i no s'han sentit mai un home, mai, des de que eren menuts, i des de que són menuts, aquell famós programa que va sortir per TV3, no?, que senties a estos xiquets tan menuts, i des de tan menuts ho tenen tan clar que tenen un penis, però que ells se senten una nena o se senten un nen tenint vulva, que és així. I clar, tu també has nomenat el tema de les famílies, vull dir que sí que és veritat que a lo que és l'educació en general s'ha de fer molt de treball aquí dins de lo que és l'educació, tant de les persones més menudes com en general, no? Vull dir que a l'escola s'ha de presentar la diversitat familiar, no només pel que fa les nostres famílies, perquè és que avui per avui les famílies són no més diverses pel que fa al tema LGTBI, sinó que n'hi ha famílies reconstituïdes, n'hi ha famílies que viuen, xiquets i xiquetes que viuen en els avis, que no tenen pares per alguna desgràcia, que, vull dir, la societat és diversa en general, és diversa culturalment,
tota l'amalgama possible,
sexualment, i això és una riquesa, això és una riquesa, vull dir, jo crec que la societat ha d'entendre que la diversitat en tots els sentits és riquesa, ens enriqueix, i això és un valor que tenim, no?
Amada, anem a parlar una mica del projecte que s'impulsarà des del Consell Comarcal, aquest servei d'atenció integral, el tercer, si no recordo malament, que es desplega en una comarca catalana, per tant també força punter al territori, parlem de la comarca del Baix Ebre, però a més és el primer que serà itinerant i que per tant rondarà pels diversos municipis de la comarca, tot plegat, doncs bé, aquesta prestació servirà per garantir drets de les persones LGTBI de la Baix Ebre i a la vegada per ajudar-les. M'imagino que, bé, a part de que treballareu conjuntament amb LGT Ebre, amb el Consell Comarcal, entenc que es presti aquest servei a la comarca, us alegra en el sentit, doncs, de que també ajuda a visibilitzar que hi ha problemes amb el col·lectiu LGTBI que no se sol veure, excepte quan hi ha part mediàtica, però que en el vostre dia a dia us trobeu casos de discriminació a la feina, amb l'aparell, amb relacions humanes, etcètera, etcètera, i que s'han de solucionar, s'han de solventar molts cops, no?
Sí, clar, vull dir, per exemple, nosaltres, tu has dit abans que portem ja 2 anys i pico de recorregut i de manera contínua ens arriben incidents o ens arriben persones que necessiten, o bé, per exemple, l'última que ens ha arribat va ser una agressió verbal, però jo que sé, n'hi ha persones que te demanen, jo que sé, per exemple, imagina't una persona transsexual que no sap quins passos ha de seguir per fer el trànsit, no?, en qui s'ha de posar en contacte, o persones grans o persones molt joves o pares i mares que tenen fills LGTBI, vull dir que ens han arribat gent i clar, nosaltres hem intentat donar resposta a tot això, però ara saber que tens l'administració a la qual pots derivar tots aquests casos i que aquests casos, en el cas de LGTBI, la sort que hem tingut és que tenim una companya que és psicòloga i llavors tots aquests casos els ha portat més directament aquesta persona, no? Uh-huh. però no sempre pots comptar en gent professional des de les associacions i tampoc no tenim el temps que pot tindre un professional. Llavors, que pugui haver estos serveis d'atenció integral fa que a través d'aquest servei tu pugues posar a aquesta persona en contacte amb diferents professionals que l'ajudaran a donar una sèrie de passos. Pues, per exemple, una persona transexual que vulgui tramitar el canvi de nom, en el DNI és més complicat, però avui per avui en la targeta sanitària la Generalitat ho està fent de manera automàtica, sense cap tipus de paperassa. Simplement la persona va i diu, mira, jo en el meu DNI posa això, però jo soc tal, no? És el nom i els cognoms. I la Generalitat ho tramita. El que passa és que, clar, això s'ha de fer des dels ens locals. Vull dir, la persona no se n'anirà a Barcelona a tramitar això, sinó que ho pot tramitar, pot demanar-ho a través dels ens locals i a través d'este servei d'atenció integral. O, per exemple, una denúncia que no saps ben bé si realment... perquè, clar, n'hi ha denúncies que poden afectar, que poden ser simplement administratives o que poden ser ja més de tipus penal o més en el camp laboral. Vull dir que este servei el que farà serà anar derivant cada cas cap a una de les cap a algun dels serveis més específics, per dir-ho d'alguna manera. Per això se diu servei d'atenció integral, perquè aquí igual n'hi ha salut, que n'hi ha educació, que n'hi ha fiscalia, que n'hi ha Mossos, etcètera, no? I evidentment és una bona notícia per al col·lectiu, perquè d'alguna manera tens a l'administració al costat i l'administració també per a ells és un... sempre ho han expressat així, no? Que tindre col·lectius com LGT, en el cas de les Terres de l'Ebre, que som una miqueta el pont que tu deies abans, això és molt interessant. Vull dir, tot aquest treball que està sortint ara en aquests moments, que el SAI seria una concreció, però tot això ve sobretot de la llei que se va aprovar a Catalunya en el 2014, la llei anti-LGTBI-fòbia, tot això és una concreció d'aquesta llei. Això fa... el que s'està intentant és treballar en xarxa, que se diu, no? I això és molt interessant.
Esperem que este projecte del Baix Ebre s'extengui també al Montsià, a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta, que es pugui també aplicar als altres consells comarcals. Amada, estem quasi fora de temps. Dues preguntes ràpides. Si algú que ens escolta i diu jo vull formar part de LGT Ebre, vull també recolzar aquesta associació, què ha de fer?
Bé, a les xarxes socials, per LGT Ebre mos poden trobar tant al Facebook, Instagram, Twitter, com a una pàgina web que tenim en el mateix nom. I bé, a través de la pàgina web tenim un lloc en el qual se poden associar, poden demanar associar-se, i bé, també pel Facebook a través de missatge privat, i tot això també se poden posar en contacte amb nosaltres o a través de cadascuna de les nostres activitats. Molta gent ve a activitats concretes i a partir d'aquestes activitats concretes és quan entra en contacte en persones que estem aquí i llavors ja se dona aquest pas.
I per últim, i una pregunta una mica així no tan fàcil, quina seria la millor notícia per al col·lectiu LGTBI de les Terres de l'Ebre, de Catalunya, d'Espanya, del món?
Quina seria la millor notícia? Que no haguéssim de fer aquests programes, este programa que estem fent ara.
Home,
que no
haguéssim ens parlant... agrada fer-ho, ens agrada fer-ho, home,
ens agrada
que ens acompanyis.
I està molt bé que ho feu i tot això, i molt agraït. Però el que ens agradaria seria això, que no calguera, per a parlar de la nostra realitat, no calgueren espais o... programes especialitzats com este, no? Sinó que en qualsevol moment, a la televisió, a la ràdio, als llibres de text, pel carrer, te pogueres trobar la nostra realitat. Vull dir, dos dones agafades de la mà, dos homes besant-se, una família formada per dos dones i tres xiquets, vull dir, que això fora lo normal, que tu agafes un llibre de text i això tira d'una manera natural, agafes una novel·la i igual o una pel·lícula, que també se'n fan, no? Cada vegada se'n fan més, però vull dir que la nostra realitat, de la mateixa manera, tant a nivell legislatiu, que cada vegada també se va donant més, sobretot en el nostre país, però bé, que forem persones normals com tota la resta, no? Que de fet ho som.
I tant, i tant.
Però moltes vegades aquí no, hi ha, no tenim
aquí no hi ha
el mateix tracte.
Amada Rodríguez, portaveu de LGT Ebre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Sempre amb tu. Esperem, doncs, aquest projecte que s'impulsarà des del Consell Comarcal, que col·laboreu, serveixi per ajudar les persones, que és l'objectiu, i esperem aquest també és. Que si ens trobem per a parlar sigui per qüestions de biològiques o per activitats socials i que no sigui per iniciatives del col·lectiu LGTBI, tot i que ens agraden, perquè també és important visibilitzar de cara a la societat doncs, qui sou, què feu i que és el més normal del món. Amada, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.